Avui fa exactament un any que Andreas Lubitz va estavellar l'avió de Germanwings als Alps francesos. Va ser a les 10:41. D'aquí 18 minuts farà tot just un any. Van morir les 150 persones que anaven a bord. Coincidint amb l'aniversari, avui volem parlar del que va passar, de què va portar el copilot a fer estimbar l'aparell i de com han viscut aquest any els familiars de les víctimes. Com dèiem, el conseller Carles Mundó, abans de ser conseller, havia actuat d'advocat d'una de les víctimes. Per aquest motiu li hem demanat que es quedi amb nosaltres aquests minuts. L'informe final de les autoritats franceses confirma que el copilot es va estavellar intencionadament, per tant, que es va suïcidar. Per això també hem volgut convidar el doctor Santiago Duran Sindreu, psiquiatre responsable del programa de prevenció de suïcidis de l'Hospital de Sant Pau. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Abans, però, deixeu-me parlar dels principals damnificats, que són els familiars de les víctimes. Ahir es va fer un primer homenatge a l'aeroport de Barcelona, però d'aquí uns minuts està previst l'acte principal, organitzat per les autoritats franceses al lloc dels fets, al petit municipi de la Ivernet. Allà hi tenim el Nil Sant Martí. Nil, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha començat ja aquest acte?
Doncs falten res, escassos segons perquè comenci. En principi ha de començar d'aquí a 5 minuts. Els més de 600 familiars que finalment s'han desplaçat fins a aquesta zona dels Alps francesos ja són aquí. Han arribat en l'última hora amb una quinzena d'autocars. Sortien des de Marsella a primera hora del matí i l'acte ha de començar i anirà en hora a 11:15 del matí. Ho farà amb la lectura de diversos versos i de frases que volen, que pretenen recordar a les 150 víctimes del vol de Germanwings, i també tindrà diversos, es tocaran diverses cançons a càrrec de la banda de música del municipi on va passar tot plegat. Com dèiem, faltaran només 15 minuts perquè es compleixi l'any just en què Andreas Lubitz hi va estavellar l'avió a prop de 2.000 metres d'alçada. Entre d'altres, Lufthansa, que és qui organitza l'acte i qui ha muntat diverses carpes en aquesta zona per tal d'allotjar els familiars i també per tal que tinguin, per tal, doncs, que puguin estar de manera íntima resguardats i no també davant de les càmeres dels mitjans de comunicació per tal de preservar la seva intimitat. Les carpes allotjaran, com dèiem, un acte que començarà de seguida amb diverses composicions, com ara el cant dels ocells. Tot plegat a partir de 11:15, per tant, de seguida. I a les 10:41, amb 14 segons, serà l'instant en què començarà el minut de silenci en homenatge a aquestes 50 víctimes a l'esplanada, on ara fa un any es va habilitar el centre per acollir els familiars tan bon punt es va produir la tragèdia en aquest municipi a l'Hivernet.
Gràcies, Nil. Ens explicaràs al butlletí de les 11 com ha anat aquest acte. Bon dia.
Fins ara.
Doncs abans, aviam si abans de les 10:41 podem parlar amb una de les representants de l'Associació de Víctimes, concretament els familiars que estan allà. És la Sílvia Chaves, que és la presidenta de l'Associació d'Afectats del vol Germanwings 9525 als Alps. Senyora Chaves, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Ahir es va fer el primer acte d'homenatge a les víctimes, va ser a l'aeroport de Barcelona. Què li va semblar? Era l'homenatge que esperaven?
La veritat és que sí, molt emotiu i carregat d'esperança.
Hi ha un detall que ens ha sorprès, en positiu, que és que vostès volien fer servir aquest acte per fer un homenatge a totes les persones que els van fer costat en els pitjors moments. I deia aquesta imatge que veiem damunt de l'escenari, persones de la Creu Roja, psicòlegs, etc. Era aquesta, era la intenció?
Correcte. La veritat és que hi ha moltes persones anònimes que estan al costat nostre i hem volgut fer-li també aquest homenatge, no? Perquè realment és molt important comptar amb l'ajuda d'aquestes persones en una tragèdia com la nostra.
Durant el seu discurs, en l'acte d'ahir, va agrair especialment la feina també feta pel fiscal de Marsella, Brice Robin. Va afirmar que la seva transparència havia posat llum on només hi havia penombra. M'imagino que deu haver estat una figura clau, no?, per aclarir el que va passar.
Efectivament. La veritat és que per les famílies el respecte amb el que ens ha tractat el fiscal Robin ha sigut brutal. Pensem que ell no tenia l'obligació de fer el que va fer, i des del primer moment ens va dir la veritat i li agraïm molt.
Aquesta veritat era a mesura que s'hi anava trobant, oi? Deia, mira, ara tinc
Correcte.
Això, és a dir, els tenien informats minut a minut des del primer moment que vostès hi van contactar.
Correcte.
Avui, coincidint amb l'aniversari, es du a terme l'acte principal als Alps. Sense voler fer groguisme ni sensacionalisme, simplement una pregunta perquè vostès estan anant al lloc dels fets. És dur anar-hi un any després, en el mateix lloc?
És duana, però és una sensació de pau, perquè tots nosaltres sentim una connexió especial amb el lloc del sinistre.
Uh-huh. Alguns familiars viatgen a França, on tindrà lloc aquest acte interreligiós i compartiran un sopar, han compartit un sopar, aniran a l'Evernet, la localitat més propera on va estavellar-se l'avió i que es va abocar a donar suport a les famílies. També un altre dels suports que vostès destaquen en tot aquest any és el del poble, més pròxim al lloc del sinistre.
Sí, la veritat és que tot el poble dels Alts Francesos ha tingut una actuació extraordinària amb nosaltres. Han obert les seves cases, ens han recolzat molt durant tot aquest temps i realment estem molt agraïts.
Fixi's que ens estem referint a aquest episodi sense utilitzar la paraula accident, perquè vostès no consideren que va ser un accident el
no,
que va passar
no,
fa
no,
un
no.
any.
Un accident és un acte fortuit, i evidentment això no ho va ser.
Precisament l'associació que vostè presideix, aquesta associació d'afectats del vol de Germanwings 9525, el 14 de juny es constitueixen en associació per conèixer la veritat i exigir responsabilitats. Un any després,
sí.
Han aconseguit aquest objectiu de conèixer la veritat i exigir responsabilitats?
Creiem que estem en el camí, perquè sabem moltes coses i encara queden per saber. Perquè després de l'informe del BEA s'ha evidenciat que tot el sistema va fallar, que realment s'han de prendre mesures per evitar que torni a passar, però encara queden coses per descobrir, perquè els propis senyors de l'informe de la BEA van dir-nos que no havien pogut parlar amb l'equip metge, per exemple, que va tractar aquesta persona.
Uh-huh.
I esperem que la Fiscalia Francesa sí que ho faci, perquè creiem que s'ha de conèixer l'actuació d'aquests metges, que sabem l'estat d'aquesta persona, no van aixecar el braç o no van ingressar aquesta persona en un hospital quan 10 dies abans un psiquiatre ho va determinar.
Mm-hmm. Aquesta investigació que està parlant la senyora Chávez és l'Oficina d'Investigacions i Anàlisis per la Seguretat de l'Aviació Civil a França, que va presentar ara fa un parell de setmanes aquest informe final, aquella conclusió que, repetim, el copilot patia una depressió severa, que la investigació hagi demostrat que els metges havien detectat els problemes psicològics del copilot els dona això que ara estava subratllant, no? La necessitat de saber fins on es podia haver actuat de manera preventiva amb aquesta persona.
Efectivament. Realment, des de l'associació tenim molt clar que realment s'ha de revisar el sistema actual. S'han de fer revisions clíniques psicològiques, en aquest cas dels pilots, però ja no ho deixem només en el món dels pilots, perquè realment això que ha passat es podria produir a altres professions.
Uh-huh.
I a l'informe hi ha algo terrible, que diu no se hacen revisiones psicológicas porque no resultan rentables. Pensem uh-huh. que la vida humana no té preu.
És a dir, no fan aquestes perquè no surt a compte directament.
Això diu l'informe.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Això diu l'informe.
Per assolir aquests objectius que vostès de canviar aquests protocols, el que s'hauria de fer és canviar la llei, primer de tot, no?
Efectivament. De fet, l'informe parla de recomanacions a tota una sèrie d'organismes i el que farem des de l'associació i contarem, esperem, amb l'ajuda de les autoritats és promoure el canvi legislatiu tant de seguiments d'aquests col·lectius com també l'emissió de parts de baixa i el control per part de l'Estat d'aquestes baixes de metge i també de les companyies aèries o de les empreses, perquè pensem que en aquest cas tot el sistema ha fallat.
Per tant, la legislació que s'ha de canviar és la de tots els països afectats o la legislació europea? Quina?
De fet, nosaltres volem anar a l'OMS, perquè considerem que és un tema uh-huh. universal.
Clar.
No és només un tema europeu. Realment la seguretat pública està en perill.
Uh-huh. Dit d'una altra manera, si tenim en compte la normativa actual, aquests llastimosos fets es podrien tornar a repetir.
Efectivament.
I és el que es vol evitar, m'imagino, des de la seva associació.
Correcte.
Uh-huh. Abans m'ha parlat de tres col·lectius de persones que s'han portat molt bé amb vostès. Em parlava de la gent que els va ajudar en un primer moment, psicòlegs, Creu Roja, etc, etc. Un segon col·lectiu que seria la Fiscalia de França encapçalada per Brice Robin, i el tercer col·lectiu que és el poble que els va acollir. Deixi'm parlar, o expliqui'm vostè com els han tractat dos col·lectius més. D'una banda, les companyies, Germanwings i el grup Lufthansa.
Pues miri, la companyia des del punt de vista logístic o de suport psicològic, fins al dia d'avui ha tingut una actuació correcta, perquè sí que han fet posar-nos a l'abastament tota la possibilitat d'anar a l'Evernet, de moure'ns, d'organització de reunions. Tot això ho ha fet fins al dia d'avui i ell, a més, ha posat a disposició de les famílies, d'aquelles que volguessin, a accedir a tractament psicològic. Més allà, de moment, no tenim actuacions. Esperem i desitgem que realment aquesta actuació inicial a nivell logístic, que ha sigut correcta, també sigui en tots els aspectes.
I l'altre col·lectiu que el volia preguntar és el de les autoritats, la cosa pública. Els governs alemany, francès, espanyol, català, tots els afectats en aquell tràgic vol.
Bueno, la veritat és que la part pública estem molt agraïts de l'actuació que van tenir des del primer moment, tant Generalitat en el cas d'aquí de Barcelona com l'actuació de l'Estat espanyol, principalment a través del Ministeri de Foment, van estar al nostre costat. I han seguit estant en el nostre costat en moltes actuacions que hem hagut de fer. Hem estat reunits amb ells i la veritat és que estem carregats d'esperança, perquè ens han dit que clarament ens acompanyaran, que treballaran juntament amb nosaltres per aconseguir millorar aquest sistema que realment s'ha vist que no ens defensa o que hi ha punts que hem de treballar per millorar. I llavors l'actuació realment de l'administració ha sigut molt bona. I esperem que no s'hagi quedat aquí, perquè de fet comentàvem amb ells, és un camí que comença. Nosaltres ho intentarem fer, però sempre i quan l'administració estigui al costat nostre, estem convençuts que podrem avançar més ràpid.
Que aquesta bona voluntat no es quedi en paraules, sinó en fets, de cara al futur, no?
Efectivament.
Senyores...
Però la veritat és que crec que serà veritat.
Molt bé, doncs tots ho desitgem. Senyora Sílvia Chávez, la presidenta de l'Associació d'Afectats del Vol Germanwings 9525. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Més clar l'aigua. Més clar l'aigua. Conseller.
Sí, efectivament. Jo crec que ho ha explicat magníficament quin ha estat les circumstàncies que després de la tragèdia han envoltat això i la necessitat de prendre mesures legislatives, però també les mesures que hauran de prendre les companyies aèries en els seus mecanismes de control i detecció de situacions de risc.
Clar, tenint en compte que és un vol que surt d'Alemanya, passa per França i aterra en territori espanyol, clar, són tres legislacions diferents. Què es pot fer?
Més les legislacions de cadascun dels viatgers.
Clar.
Perquè no tots són ni d'Espanya, ni de clar, França, ni d'Alemanya.
Més la de la tripulació, que també pot ser d'una altra nacionalitat. Sí. Per tant, s'hauria de fer una cosa pràcticament universal, com ha dit la Sílvia Chávez.
Correcte, i de fet, en matèria de navegació aèria hi ha moltes normes d'abast internacional, de fet, la majoria, perquè no tindria sentit que fos d'una altra manera quan el sentit del transport és anar d'un punt a un altre. Per tant, això ja és així, i el que cal segurament és corregir algun dels convenis i els tractats internacionals en matèria de navegació aèria per donar una resposta més eficaç i per imposar, si cal, obligacions més exigents a les companyies aèries a l'hora de fer els controls, especialment en l'àmbit mèdic, per minimitzar els riscos.
El cas és que un any després el que posa els pèls de punta és pensar, això pot tornar a passar, perquè encara no s'ha canviat res, suposo que valent Precisament per això, perquè en tots els països implicats.
Sí, esclar, i fins i tot canviant la legislació pot tornar a passar, perquè al final, i això segur que el doctor ens il·lustrarà molt millor, però al final quan és una conducta, diguem-ne, d'aquesta naturalesa, cap norma és perfecta, perquè al final les raons que ho expliquen segurament són impossibles de resoldre o de pal·liar amb una llei. El que cal i el que sí que han de poder fer les normes és extremar al màxim les mesures per conèixer i combatre les situacions de risc, i aquesta sí que és una assignatura que les diferents legislacions han de saber atendre.
Per tant, doctor Duran Sindreu, ens movem en l'àmbit novament de la prevenció.
Sí.
Era previsible poder aturar Andreas Lubitz en algun moment de la cadena?
En el moment en el que hi han dos punts claus. Un d'ells és el fet que el pacient estava teòricament de baixa laboral i que això no s'ha comunicat a la companyia. Potser això s'hauria de modificar la llei. Això, jo no sóc ni jutge ni advocat, però potser s'hauria de fer una obligatorietat no, de comunicació entre les diferents entitats. I després el fet, i un altre punt clau, que és dues setmanes abans un psiquiatre diagnostica una depressió psicòtica, que és una malaltia greu, que comporta uns riscos que en aquell moment probablement aquell psiquiatre veia uns riscos però no sabia exactament allò que anava a passar, perquè la depressió psicòtica és un problema dinàmic, és a dir, a dia d'avui pots tenir símptomes psicòtics però jo no puc prevenir exactament tot el que passarà. Potser, no ho sabem perquè no hi era en aquella visita, potser s'haurien d'haver fet els tràmits o saltar-se, no saltar-se, no, o sigui, fer el que és el secret professional, que tenim una sèrie de punts en els que els metges ens els podem saltar, doncs haver-ho fet i haver començat els tràmits d'un ingrés involuntari, que és una cosa que aquí a Catalunya i a la resta de països de la Unió Europea és una relativament freqüent.
Doncs vostè ha posat damunt de la taula dos temes molt interessants que li pregunto res i curt. Des del punt de vista estrictament mèdic, Andreas Lubitz estava com per volar, com per agafar un avió?
Una persona que té una depressió psicòtica, que és allò que surt en l'informe, una depressió psicòtica és una malaltia greu, tan greu, que no és compatible com per volar i com per fer que qualsevol tasca laboral. En aquell moment. No significa que no en sigui després. Això volia també matisar una cosa, que és que parlem de depressió psicòtica. No hem de confondre amb la depressió major, que és una entitat molt freqüent, no? La depressió psicòtica, que és allò que s'ha diagnosticat a l'Andreas, afecta un 0,5% de la població. La depressió major, un 10% de la població, és una malaltia molt freqüent, i són persones que moltes d'elles, per aquí, per probabilitat, un de nosaltres, dels 5 que som aquí, en algun moment tindrem un trastorn mental allà de la vida, però no significa que haguem de tenir conductes agressives, és a dir, els pacients amb trastorns mentals no tenen per mitjana més conductes agressives que la població general. Però sí que diria que una persona amb una depressió psicòtica no té capacitat de manera general com per poder volar.
No només volar, sinó, ho ha dit, per exercir qualsevol tasca.
Sí, una depressió psicòtica és una entitat suficientment greu, significa que aquella persona ha perdut el contacte amb la realitat, és a dir, té deliris i o al·lucinacions, per tant, és un risc important.
Val. I l'altra qüestió que ha plantejat, la del secret mèdic, que ha aflorat, sobretot amb aquest informe que es va fer públic fa 15 dies. Vostè l'hauria trencat? O està obligat a trencar-lo?
Obligat, és a dir, el secret mèdic no és un dogma. És a dir, es pot trencar sota una sèrie diguéssim, de suposats, no? I un d'ells és quan hi existeix un risc sobre la pròpia persona, sobre el propi pacient, o sobre tercers, no? Aleshores, en aquell moment, si el psiquiatre hagués percebut un risc cap al pacient o cap als altres persones, hauria d'haver trencat el secret professional. Però jo no sé si aquells 15 dies abans del sinistre existia o el psiquiatre va percebre aquest risc, que ho dic perquè potser
és
van ser 3 dies abans.
És a dir, entre que
es detecta
el brot psicòtic i que agafa l'avió per fer el que va fer, podien haver passat més coses que el psiquiatre no va controlar.
Exactament, exactament. És a dir, no podem predir una conducta d'aquest tipus. Potser dubto, jo la veritat, com a professional, que un company psiquiatre, sabent i havent la persona verbalitzat els seus plans de suïcidi ampli, de suïcidi d'un mateix i d'altres persones, dubto que no hagi fet, s'hagi saltat aquest professional. Mm. Probablement va detectar un risc, no sabem quin.
Ara ha introduït un concepte molt interessant, el de suïcidi ampliat, que després parlarem, però com que acaba d'explicar-nos això, li vull traslladar a l'advocat d'una de les dels familiars de les víctimes, el senyor Carles Mundó. Aquests són els principals arguments que està fent servir la defensa per dir que es podia haver fet alguna cosa més.
Sí, i segurament la companyia hauria d'haver tingut els mecanismes per detectar, potser no una situació tan crítica com l'ara que descrivia el doctor, però probablement amb els antecedents que es coneixien, encara que no fossin de l'extrema gravetat, que finalment sembla que el diagnòstic apunta, sí que eren antecedents suficientment rellevants com perquè probablement en aquest treballador de la companyia aèria se li haguessin atribuït altres tasques o ni que fos preventivament se l'hagués apartat de la funció de volar, i per tant és evident que en termes jurídics segurament aquí el que ha tingut la companyia és el que en diríem en termes civils una culpa invigilando, o sigui una falta de diligència a l'hora de verificar les circumstàncies personals. És evident que tots els pilots i que tots els treballadors d'una companyia aèria passen regularment uns seguiments mèdics i unes revisions, però també és evident que en aquest cas concret els antecedents venien ja de lluny en el temps, i per tant segur que en algunes de les revisions s'hauria d'haver, si no encès el llum, el semàfor vermell, probablement el semàfor groc, i quan estem parlant d'un pilot d'avió, encendre's el semàfor groc és suficientment rellevant com perquè la companyia hagués pres mesures, i això segurament el que finalment farà és que es produeixi una discussió en els tribunals entre la companyia asseguradora i la companyia aèria sobre qui efectivament és el responsable d'aquest succés. Que això en les famílies de les víctimes els interessa per una raó, perquè les víctimes necessiten, com és lògic, conèixer la veritat, conèixer exactament qui és el veritable responsable d'aquesta tragèdia, encara que les compensacions que puguin acabar rebent les famílies de les víctimes no depèn estrictament de qui en sigui el responsable, perquè sí que és veritat que en aquests moments es fa responsable de les indemnitzacions la companyia asseguradora, i per tant sigui un, l'altre o el de més enllà qui en sigui el responsable, això tampoc canvia necessàriament l'import de les indemnitzacions, perquè sortosament almenys les víctimes no han de discutir en els tribunals a qui s'atribueix la responsabilitat. Per tant, no és una necessitat legal la d'aclarir això, però sí que és una necessitat d'ordre personal. Evidentment, volen saber qui és el responsable d'això.
D'aquestes indemnitzacions ja s'han cobrat algunes, s'han percebut, en queden dependents?
Sí, la majoria estan pendents i s'està en una fase, diguem-ne, de negociació per la via encara no judicial amb la companyia asseguradora en aquest cas, i la majoria de casos s'està en moments inicials d'aquestes possibles negociacions, i en d'altres potser han finalitzat, però també hem d'entendre que aquí no hi ha una sistemàtica, perquè al final el que s'indemnitza és el dany efectiu que té cada persona en funció de les circumstàncies familiars, personals, de l'entorn, les circumstàncies laborals, i per tant hi ha molts elements que influeixen en la valoració d'aquest dany irreparable, però que com a consol, diguem-ne, s'acaba quantificant econòmicament.
Però pel que m'explicava fa uns minuts, vaig pel broc gros, eh?
Sí.
Era igual que la causa fos aquesta del copilot Andreas Lubitz que fos una errada tècnica, mecànica, una peça defectuosa?
Els efectes de la indemnització sí, perquè al final les víctimes el que tenen dret és a ser indemnitzades per aquell, les víctimes, en aquest cas les famílies de les víctimes, aquell dany que efectivament es pot quantificar. I per tant, amb independència de quina en sigui la causa, diguem-ne, el dany és el mateix. Una altra cosa és que els familiars necessiten, per una qüestió emocional, conèixer exactament el perquè d'aquesta tragèdia, però que al final qui hagi de respondre sigui la companyia asseguradora o la companyia aèria o no sé qui, això no canviarà a priori el resultat de les indemnitzacions.
Vostè parlava, doctor, de suïcidi ampliat. Què pot portar una persona, vostè que és especialista en suïcidis, a vegades costa entendre què pot portar una persona a treure's la vida ella mateixa. I li amplio, què pot portar una persona a treure's la vida ella mateixa i a més emportar-se'n unes quantes per davant?
Normalment, més d'un 90% dels casos de suïcidi, suïcidi simple, hi ha darrere un trastorn mental. I la immensa majoria dels casos hi ha dues coses en comú. Una és la percepció, un patiment que la persona el percep com a intolerable i, a més, la percepció de que això no canviarà, no? La desesperança, que això, aquest patiment no canviarà, no serà una cosa transitòria, no? Això fa que, si tu tens un patiment tan fort i penses que això no canviarà, doncs que arribi un moment que penses que l'única solució és desaparèixer. En els casos de suïcidi ampliat, partint de la base que això és que aquest sinistre és un suïcidi ampliat, que això és el que sembla que diu l'informe, partint de base que patia una depressió psicòtica, les persones amb una depressió psicòtica tenen el grau més sever de depressió. En aquest cas, aquestes persones tenen creences infundades o deliris, o veus, fins i tot, no?, que els inciten a matar-se ells mateixos, o inclús a pensar que ja, si no es maten, passaran catàstrofes o passaran coses molt dolentes i perden el contacte amb la realitat. Podem fer moltes hipòtesis, no?, però hi ha molts casos, i alguns recents o tristos, no?, en què una persona es treu la vida, però abans treu la vida a altres persones perquè pensa que és l'única manera, per exemple, de salvar el món, o que si no ho fa hi passaran més catàstrofes. És a dir, en aquest cas, si realment es tractés d'una depressió psicòtica, encara que sigui molt dur dir-ho, i sobretot això escoltar a vegades per les víctimes de la família, Andreas Ludwig i la seva família serien també una altra víctima d'un trastorn mental.
Clar.
És a dir, no és una cosa feta sota el judici i la voluntarietat. És a dir, és una cosa, un acte fet sobre una persona que ha perdut transitòriament la capacitat de judici de contacte amb la realitat.
Andreas Lubitz fa això, agafa el control d'un avió, s'estimba i mata 149 persones i ell mateix. Un pare de família mata la dona, mata els fills i després es suïcida.
És diferent.
I trobem amb dos terroristes aquesta setmana que es suïciden a l'aeroport i al metro, tres terroristes. Aquests tres casos guarden algun patró?
No. És a dir, una cosa com? És... el cas, per exemple, si realment és una depressió psicòtica, el que patia a Andreas Lubitz, aquesta persona estava fora del seu... O sigui, no tenia la capacitat de judici preservada. És a dir, tenia al·lucinacions, deliris, no era capaç d'entendre la realitat tal i com és i donar-li una resposta adequada. No sabia les conseqüències dels seus fets, quines anaven a ser, o estava mobilitzat inclús per veus que li deien que és allò que havia de fer. En canvi, una persona, normalment, doncs, una persona que fa de violència, víctima de... Bueno, una persona que mata la seva dona i que després es mata ell mateix, o un terrorista. Aquesta persona sap el que està fent i sap les conseqüències d'allò que està fent, no? I probablement matar-se ell mateix, en aquest sentit, és per fugir d'una cosa real, diguéssim, no d'uns fantasmes o d'uns pensaments irreals o creences com potser seria o Andreas, el cas del copilot. Són coses completament diferents, inclús en cas de, i el conseller ho sabrà millor que jo, en cas de, imagini's que Andreas hagués, el copilot hagués estat viu després de el que és la imputabilitat, no? Els dos casos que comentaves són coses fetes des de la voluntarietat i la consciència plena de les conseqüències. En el cas del pilot, no.
Dins d'aquesta tasca que està vostè fent,